Aquest 2020 ha estat un any excepcional quant a l'albirament d'ocells i aus a Formentera. Si a mitjans de setembre es podia veure un xatrac gros per primera volta a la nostra illa, aquesta setmana l'au que s'ha deixat veure per primera vegada tot Balears ha estat un pioc salvatge, l'ocell volador amb més pes corporal de totes les espècies del món. Per parlar-nos-en d'aquesta nova i curiosa troballa, comptam aquest matí a la Farfara amb l'ornitòleg Roger Casas, a qui saludàvem fa unes setmanes perquè està fent una relació, perquè està fent un treball d'investigació per fer una publicació sobre les aus de Formentera, actualitzar una miqueta allà el que tenim. Amb el que intentarem, amb en Roger, escatir com ha arribat un espècimen així al nostre territori. No va ser el propi Roger Casas qui la va veure. Molt bon dia, Roger Casas, ben tornat a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Com va anar aquest albirament?
Bé, de fet, jo no vaig ser el primer en veure'l. El va descobrir el pioc en Plater, que és caçador. Joan Antoni Ferrer el va veure diumenge per primera vegada, però ell només portava el mòbil a sobre i li va fer una foto i li va fer uns vídeos que, bueno, es veien molt malament, però és un ocell tan absolutament excepcional que ja era evident en els vídeos que sí, això només podia ser un pioc, no? I ho va penjar a les xarxes. Jo no estic a cap xarxa, però m'ho van enviar, no m'ho podia creure, ostres, un pioc. I aleshores doncs vam sortir l'endemà, vaig anar cap al camp, allà on l'havia vist en Plater, que és aquí a Escarnatge, és el camp que hi ha, diguéssim, entre la carretera principal i la mar de, per la mar de Tramuntana, a l'altura del Bogamarí, on hi ha l'encreuament del Bogamarí, doncs en aquell camp estava. Vam anar allà, de seguida m'hi vaig trobar en Santi Costa, que és l'ornitòleg de l'illa, que viu a la Mola, que tota la vida s'ha dedicat als ocells, i hi havia el Gerardo Herrero, també, que sempre està fent fotos d'ocell. Tots allà, això no es veu massa sovint a Formentera, tots estiguem en un punt buscant un ocell estrany, no?
Parapetats.
I, sí, i no hi era, i no hi era, i jo vaig dir, doncs jo vaig a pentinar l'illa fins que el trobi, vaig a fer tots els camps de l'illa i tal. I ells van estar una estona més allà, fins que em van cansar, van tornar cap a casa, i jo, després de donar tota la volta a l'illa buscant-lo, vaig tornar a aquell camp, i allà estava. Al cap d'un parell d'hores, tornava a estar en el seu camp preferit, li vaig fer fotos. Ells no van aconseguir veure'l, però l'endemà el van tornar a veure, finalment, en aquell mateix camp, no? Vull dir que té un lloc que li agrada. Bé, és un ocell que tota la vida, doncs, des de fa milions d'anys, suposo, ha viscut en les estepes eurasiàtiques, que, bueno, han anat desapareguent i tal, doncs ara viuen els grans cultius extensius de cereals, allà on encara en queden, i aquest que s'ha perdut a Formentera, ningú sap com ni per què, doncs...
Sí, això li volia preguntar, com i per què arriba un au d'aquestes característiques a Formentera? No, no tenim cap hipòtesi?
No, això és un d'aquests misteris de l'ornitofauna, no? No, per què arriben ocells que no viuen a Amèrica i de sobte es troba un individu perdut per Europa, doncs... Doncs no se sap, no se sap què els hi passa pel cap, que alguns es desorienten o jo què sé.
És un d'aquests ocells que els ornitòlegs tenen especial apreci. Clar, el primer cop que vam sentir a parlar d'aquest ocell, fa uns dies per les xarxes que ens van dir s'ha vist això per primer cop a les Balears, vam parlar de botarda, però el nom correcte és pioc, no?
Bé, botarda és en castellà i pioc és en català, senzillament. En català diu pioc salvatge eurasiàtic, és el nom oficial, sí. Te'l coneix com a botarda més perquè, esclar, perquè hi és a les dues Castelles, a Madrid i a Extremadura. Hi ha el 95% de la població de la península Ibèrica. Sí. A Catalunya realment no hi és, i a València tampoc. N'hi arriba algun individu molt de tant en tant, excepcionalment. Se'n troba un, doncs, les estepes de Lleida i tal... i doncs fins a les Balears no havia arribat mai cap fins ara.
O sigui, diríem a les planes castellanes sí que hi és aquest ocell.
Sí, 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 de fet d'aquest ocell n'hi ha 50.000 parelles de tot el món aproximadament.
Molt poques, no?
Sí, 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 és un ocell en perill d'extinció. Se'l troba, més a més de la península Ibèrica, en alguns països de l'est d'Europa i a tota l'Àsia. Però el 70% de les parelles del món són a la península Ibèrica. És a dir, a tots els països asiàtics en queda un 1, 2, màxim 5% del que havien sigut les poblacions originals. És un ocell en perill d'extinció a mig món i la península Ibèrica està millor que enlloc, però també se suposa, no tenim dades allò concretes, però se suposa que tires uns segles enrere i n'hi devia haver doncs, 10 vegades més segur, no? Perquè això que dèiem és un ocell lligat a un hàbitat molt concret que pràcticament doncs, ja no queda, no? Amb l'agricultura extensiva doncs ha anat desapareixent. La transformació del sac en regadiu, l'ús d'herbicides, l'explotació dels guarets en plena primavera, que és quan ells, quan ells crien, vull dir, la crema de rostolls, etc., tot això doncs està contribuint sempre i encara avui a la destrucció dels nius, del seu aliment, i aquest, doncs sí, és un bitxo que necessita, com deies, l'ocell més pesat del món, no?, d'entre els que saben volar.
És això, dir, això, però presenta'ns-el una mica, Roger,
sí,
com és aquest, o sigui, a nivell de color, què mesura, capacitat de vol, si es mou en grup...
Aquest ocell, perquè ens entenguem, és el que tenim aquí a Espanya més semblant a un estrus, que com tothom sap viure a l'Àfrica. Sí, sí, de fet l'estrus és encara més grossa, però no vola, no? Per això sempre s'especifica.
Quin espectacle, no veure un ocell així volar?
És molt, molt espectacular. Jo diria que és un entremig entre un estrus i un paó. Un pavo real en castellà, no? Que viuen a l'Índia, com segurament deus saber, tu que hi has viscut. I per què ho dic? Perquè a l'època reproductiva els mascles fan unes exhibicions espectacularíssimes, com els pavons també obren les plomes de la cua així bueno, d'una manera molt espectacular, no? I les ales també i tal. I veus com una bola de plomes blanques que desapareix el bitxo entremig, no? Diuen que si es veuen de lluny se'ls confon amb vents, no? Fins
carai.
Que diu, no, això és molt més gros que un vent. I què és això, no? I és un paó que s'està exhibint a l'època nupcial. És que aquests bitxos tenen... és un bitxo realment molt, molt especial. Tenen una manera d'organitzar-se curiosíssima. Una cosa excepcional d'aquests animals, i no només entre els ocells, sinó pràcticament entre qualsevol vertebrat, és l'enorme dimorfisme sexual que existeix, no? Que vol dir que els mascles i les femelles són molt, molt diferents. Els mascles són els bitxarracos aquests que poden arribar a 15 quilos,
sí.
Mentre que la femella en fa 4 o 5 només. És una tercera part del pes. I els mascles són molt espectaculars, això de colors i tal, i la femella doncs n'és molt menys. I això per què? Doncs per la manera d'organitzar-se que han tingut aquests bitxos durant, se suposa, doncs, que durant centenars de milers d'anys o milions d'anys d'evolució, no? En què, per una banda, els mascles, quan arriba l'època nupcial, sobretot els dos o tres primers anys de reproducció, es barallen entre ells i sovint es maten entre ells. És a dir, una mica com els humans, que quan són adolescents es maten entre ells per les femelles, doncs una mica el mateix.
Mm-hmm.
I després són animals molt gregaris, viuen normalment en concentracions d'uns quants individus. Els mascles fan aquesta exhibició, un cop, diguéssim, els que han guanyat s'exhibeixen davant de les femelles, fan aquesta exhibició, i les femelles són les que trien. Una mica també com els humans, eh? Les femelles són els que trien els mascles més grossos, més vistosos i tal, i aquests són els que s'aparellen amb totes. I la majoria de mascles no s'aparellen en cap. Això què vol dir? Doncs que al llarg de l'evolució, evidentment, la selecció natural ha afavorit aquests mascles que són més grossos, més vistosos, i doncs això, cada vegada doncs hi ha més diferència, en canvi les femelles doncs no tenen per què créixer, perquè elles són les que trien amb qui s'aparellen, i perquè, com està explicant abans, no és especialment avantatjós ser un bitxarraco de 15 quilos, perquè les necessitats energètiques que tens són enormes. Doncs també hi ha molta més mortalitat entre els mascles que entre les femelles. A més, els mascles han de migrar més lluny per trobar aliment, amb la qual cosa actualment doncs xoquen contra cables elèctrics, és un altre problema molt gros que té aquest animal, perquè no sap si va volant, doncs no sap esquivar un cable elèctric, perquè és un bitxarraco que no sap maniobrar. I llavors ens trobem a Espanya, per exemple, que hi ha el doble de femelles que mascles. Una altra cosa que no passa en cap altre ocell, no? És un ocell molt especial.
Coneixem una miqueta més, de forma breu, a quin color té?
Doncs el coll és de color gris i el cos és d'un color ataronjat, diguéssim.
Sí, ah, doncs vistós,
no? Que pot arribar a ser molt, molt intens.
Escolta,
jo us enviaré unes fotos que li vaig fer.
Molt bé. Escolta, i fa algun tipus de gemec, de soroll? Quan...
Sí. Sí, però no me'l faci reproduir.
No.
Aquí a Formentera no canten quan és l'època de cantar i de paponejar-se i aquestes
molt
coses.
Bé. I de què s'alimenten?
De tot. Són omnívors. Per això que et deia, perquè tenen unes necessitats energètiques tan grans que no poden ser massa tiquis-miquis. Mengen vegetals, mengen invertebrats, mengen llavors. A l'hivern, doncs, que hi ha molt menys invertebrats, bàsicament no es mengen vegetals. L'alfals sembla ser que és el que més els agrada. El península ibèrica el que més mengen és alfals. però vaja, el te troben.
Roger, escolta, clar, m'ho deies que aquesta diferència de tamany entre els mascles i les femelles, aquí ha quedat clar si us heu trobat amb un mascle o amb una femella?
Clar, 100% no està. Perquè, de fet, jo vaig enviar les meves fotos en, com es diu, el Juan Carlos Alonso, que és el director del projecte a Butarda, és el màxim expert a Espanya en piocs, treballa al Museu Nacional de Ciències Naturales, i aquest home em va dir, d'entrada em va dir, creo que és una hembra, després va veure una altra foto i va dir, no, no, esto debe ser un macho inmaduro.
Si no tenia quan clar ell...
Exacte, això no tenia clar ell. Quan els mascles estan els seus primers 3 anys de vida, s'assembla molt a les femelles. Clar, ell tampoc va veure el tamany del bitxo. Jo que l'he vist, jo crec que és un mascle madur segur, i a més quadra, perquè, tal com em va explicar el mateix Juan Carlos Alonso, els mascles, durant els 2-3 primers anys de vida, abans de convertir-se en reproductors, tenen molta més tendència a dispersar-se. Es passen un parell d'anys o 3 de vegades doncs, divagant pel món fins que no... s'estableixen en un d'aquests camps que ja dic que viuen tots comunalment i tal, que se'ls diu l'ex, i on fan els displays nupcials i aquestes coses, no?
A l'any 93, Roger, vau fer una de les primeres pàgines d'internet en català, n'hi havia com mitja dotzena, i es deia el Pioc, precisament.
Sí.
I que també són les sigles, vau crear en aquest sentit un acrònim, pàgina d'internet d'ornitologia catalana.
Exacte, sí.
Explica'ns com va anar això. O sigui, una de les primeres pàgines d'internet a l'any 93, en català, i era dedicada als ocells i es deia el Pioc.
Sí, i no la veia ningú, perquè ningú més tenia internet, bàsicament. Sí,
I ningú navegava en català, no? Clar.
I ningú navegava en català, sí, és tal qual. Jo, l'any 93, jo vaig començar la carrera, jo vaig estudiar zoologia, vaig estar 4 anys a Escòcia fent la carrera de zoologia, ja m'agradaven els ocells i els animalons, i llavors, quan vaig començar a estudiar a la universitat tenia internet, tenia un navegador, dic, un servidor propi, vull dir, i teníem internet, mentre que doncs, a Catalunya, que és d'on venia jo, la majoria de gent encara no sabia ni ben bé què era l'internet. De tant en tant sortia una notícia pels diaris o per la tele dient ara s'ha inventat una cosa que és l'internet, que consisteix en això i que serà el futur, no? I llavors, quan sortia una notícia d'aquestes, sovint es veia la meva pàgina, que de fet hauria de dir la nostra pàgina, que la vam fer entre el meu germà i jo. Com que tots dos érem ornitòlegs, ostres, fem una pàgina d'internet. I llavors la fèiem escrivint tot el codi i tal, eh? Evidentment no hi havia ni editors d'internet. Ens vam haver d'assabentar com es feia una pàgina d'internet i tal, escrivint tot el codi. I de què la fem? Doncs sobre ocells, no? I se'ns va acudir que no, la pàgina d'internet d'ornitologia catalana, el Pioc. I bueno, allà anàvem penjant les coses que ens assabentàvem, els ocells que es veien per Catalunya i tal i qual, però clar, que no la veia ningú.
Perquè...
és una anècdota, va durar uns anys i quan ja la gent va començar a tenir internet, que és quan haurien d'haver-la una mica, haver fotut més feina i tal, la van plegar i s'han dedicat a una altra cosa.
Molt bé, doncs aquí saludem també l'altre impulsor d'aquesta pàgina web, en Salva Casas. Ja per acabar, per què aquest 2020 està sent un any singular quan a l'albirament d'aus no gaire comuns a la nostra illa? És perquè hi ha més observadors o és perquè l'any és procliu? Com ho diríem? És fecund.
Doncs no tinc ni idea. Més observadors no hi ha.
O potser que els observadors estan vigilant més o és perquè senzillament doncs, és un any particular? És un bon any, una bona anyada?
No ho sé, Bernat, t'enganyaria si tu no és una resposta. Jo crec que aquestes coses no les sap ningú. Hem tingut segurament la casualitat que s'ha vist doncs, 2 o 3 o 4 ocells excepcionals. Home, jo sí que estic sortint des que em vaig proposar vaig començar el projecte d'escriure un llibre sobre els ocells de Formentera, estic sortint a veure ocells cada dia, cosa que fins ara no feia, sortia de tant en tant. Però, per exemple, aquest pioc no l'he vist jo, aquest pioc va ser en Plater.
En Plater, que surt a caminar molt, que surt a caçar també i que coneix molt bé, també un bon coneixement de les aus i de la fauna en general de Formentera.
I tant.
Molt bé.
No va dubtar en cap moment que fos un pioc, va ser ell mateix que el va identificar, va dir, avui he vist un pioc salvatge. Sí, sí.
Roger Casas, ornitòleg, ell està començant a treballar en un llibre actualitzat sobre les aus de de Formentera. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres.
I bones festes.
Igualment.